Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I 8 minuts del matí, tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'aquest dimecres, i avui és el torn de l'historiador Juanjo Cortés. En aquest episodi, nou episodi d'Històries de Valldoreix, seguirem parlant de masies, perquè encara ens han quedat algunes, però avui tanquem el capítol. Juanjo, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, és que n'hi ha tantes, no en sabíem.
N'hi ha moltes.
No en sabíem d'elles.
Clar, és que es veuen molt
poques.
Es veuen molt poquetes. Quan passeges veus poquetes, però a la història de Valldoreix hi ha hagut un bon grapat de cases de pagès, de masies i de tot el que significa, no? Perquè és la forma de viure d'abans, de viure a pagès. És el que han articulat el territori i sobre el qual s'assenta la planta actual d'aquest tramat urbà.
Bé, doncs, precisament d'aquest passat anem fent revisió i ho fem a través de la història, de la vida, d'aquestes masies que portem ja un parell de capítols revisant i repassant amb el Juanjo. Ens havíem quedat a Can Cadena, a la masia de Can Cadena, que actualment, doncs, em sembla que és seu dels Minyons.
Minyons, Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya.
Sí, aquesta és una de les referències. Doncs a partir d'aquí, allò podria ser el rovell de l'ou. De fet, és el rovell de l'ou de...
Actualment és el centre, l'eix. I de fet, hem de pensar també que estava situada en la cruïlla de camins, del camí que anava entre Rubí i Gràcia. Està en la cruïlla del camí que venia cap a Sant Cugat, i per tant, i després des d'allà hi havia tota una partió de camins que es distribuïen precisament cap a totes les masies que estan distribuïdes arreu de Valldoreix. Per tant, era la cruïlla, l'eix central, i, home, aquest caire de centralitat o de punt neuràlgic el continua mantenint. I fixa't que de tot el territori de Valldoreix, el lloc en pocs metres on hi ha dues masies i que s'han conservat és precisament la zona de Can Cadena, on tenim Can Cadena i Can Major, o també conegut com Can Rosàs, no? I tenim un altre element que també és un element molt destacat d'aquesta articulació d'eix central o de punt central, que és la parròquia, amb la seva casa pairal també incorporada, la rectoria, que també té un... Bueno, té un sistema de funcionament, o va tenir un sistema de funcionament tipus masia, i molt a prop d'aquí també trobem les casetes de Can Brou, que també formarien part d'aquest conjunt, d'aquest eix, d'aquest centre, no?
Molt bé, doncs deixem Can Cadena i seguim el nostre recorregut.
I ens anem a la muntanya.
A la muntanya.
A la Carena, a la Carena que hi ha entre l'Ermita de la Salut, mal dita Ermita de la Salut, sí que és cert que és el topònim actual i és el topònim que des de fa ja un parell de segles s'utilitza, però és Santa Eulàlia de Madrona, que m'agrada reivindicar-ho, perquè és l'origen. I entre l'ermita de Salut i la colònia Montserrat, seguint la Carena, en allà hi havia una masia que està actualment desapareguda, pràcticament només es veuen algunes de les restes en runes, i que era Can Julià. Can Julià era una masia que estava situada en aquest camí de Carena, i estava a la cruïlla entre les parròquies de Santa Eulàlia del Papiol, Sant Cebrià i Sant Bartomeu de la Quadra. Per tant, estava situada ja en un punt també estratègic i en aquest cas en aquest camí. I és una masia que se'n diuen de camí de ferreria, perquè també tenien farga per ferrar els cavalls i també per les rodes dels carros, que també tenien un eix de... Bueno, tenien un aro protegint el que és la part de la fusta, no? Era municipi de Canals, i com a curiositat s'ha de dir que aquesta masia eren... al segle XIX eren carlins. Per tant, van participar alguns dels seus membres en les guerres carlines, en el bàndol carlí, i va haver-hi alguna actuació conjunta amb la gent de Can Barba per aquí, per la zona de Valldoreix i concretament també a la masia de Can Montmany, que eren liberals, per tant eren enemics polítics i
veïns i
de guerra. Exacte. Això ja passa, no? Que a vegades amb els veïns no tens bona relació i amb el que està més lluny doncs és més fàcil, no? També és, ja ho diuen en castellà, el roce hace el cariño, però també en desgasta.
Molt bé, no sé si té alguna qüestió més a destacar.
No, la veritat és que s'ha perdut pràcticament tot, ens queden, sabem que algun dels seus membres també van ser alcaldes del municipi de Canals, però no tenim documentació d'aquesta casa i les restes que es conserven són pràcticament unes restes de runes. Uh-huh. Per tant, poca informació, però sabem la seva existència i que va tenir un paper, doncs va jugar el seu paper dintre del municipi de Canals.
Doncs deixem Can Julià i seguim el recorregut, anem cap al molí de Can Calopa.
El molí de Can Calopa, algú dirà, Can Calopa, què és això, no? Doncs està pràcticament a l'altra punta del municipi i pràcticament a l'altra banda de Valldoreix. Està tocant el que avui en dia podríem dir la carretera que va cap a Molins, la carretera de Rubí a Molins, molt a prop de la benzinera de Can Jardí, que hi ha allà. Avui en dia és una carretera molt transitada per molts camions que van als polígons industrials de tota aquella zona de Castellbisbal i de Rubí, etcètera, etcètera. Mm. No? Antigament aquest lloc, el lloc de Can Calopa, era el Pantanal. Clar, hem de pensar que estem en una zona de maresmes inundables per la ria de Rubí, per una zona. I la ria de Rubí té la particularitat que va ser un curs fluvial molt utilitzat pels molins, per tenir molins. L'explotació dels molins estava a càrrec dels senyors feudals i per tant el control dels molins significava riquesa perquè el pagès no podia moldre el seu blat o els seus cereals a casa, sinó que havia d'anar al molí, tenien el monopoli els senyors feudals d'anar als molins i per tant havien de pagar per una taxa
per aquest servei
que només podien fer ells. I es dona la característica que en la Riera de Rubí està documentat ja des de la mitjana l'existència de diversos sistemes d'irrigació i també de diversos molins per moldre els cereals. També és conegut aquest lloc com les Pedritxes i això té un sentit perquè molt a la vora d'allà i en aquell entorn podem trobar el que coneixem com la pedra montserratina, aquest aglomerat que trobem a Montserrat i que també el trobem doncs, a tota aquesta zona de Can Calopa i que també el podíem trobar en el seu dia a la part superior de la Pedrera Berta, que tenia aquest tipus de pedra, d'aquest conglomerat montserratí, les Pedritxes. Va ser propietat del monestir Sant Cugat a l'edat mitjana i va anar canviant de propietaris al llarg de la història. Per tant, va ser un molí fariner que va tenir el seu funcionament fins a la Rierada de l'any 62, quan es va desbordar la Riera de Rubí, es va produir tota aquella desgràcia amb tants morts, doncs que va quedar bastant tocat i bastant destrossat. Es conserven algunes fotografies on es poden veure les pedres de molí, les rodes de molí que hi havia, etc. Com era propietat del monestir de Sant Cugat, amb la desamortització de Mendizábal del 1835, doncs es va subhastar i el va comprar el baró d'Esponellà, en Carles de Fortuny, i bueno, va anar passant de mans a mans, ell tenia gent que treballava allà i bueno, era conegut, anava canviant el nom en funció del moliner que tenia instaurat. No? Per això també en certs moments se li va dir el molí d'en Cardona, perquè va haver-hi un arrendat que es deia Pere Cardona i que, bueno, que vivien allà. És un molí, una casa, perquè la casa i l'activitat del molí, molt vinculat també a Rubí, perquè és lògic, perquè els camins anaven seguint el curs del riu i, per tant, el pas natural era cap al Papiol i cap a Rubí. I en Rubí hi havia molta tendència de relació. Això va portar a que a finals del segle XIX hi havia una família de masovers, que eren rubinencs, els Esmendia, i això va donar lloc a que l'any 1899 naixés en aquesta casa, en el molí de Can Calopa, en Pere Esmendia i Casasalles, que té nom de plaça. A Rubí hi ha una plaça que es diu així, la Pere Esmendia, on estan els jutjats, allò és el, sí? I aquest senyor, que va néixer al molí de Can Calopa, va ser un líder rabassaire, molt lligat a Rubí, sobretot, evidentment, però també va ser un lluitador contra el caciquisme i, bueno, el caciquisme de les propietats rurals, no? Va ser col·laborador de Companys dins del moviment rabassaire i va ser un dels que va anar a defensar, com a secretari de la Unió de Rabassaires de Catalunya, va anar a Madrid a defensar, doncs, tot el dret dels rabassaires de Catalunya. A més, va ser poeta, va ser autor teatral, va ser tot un personatge. La mala sort és que va morir amb 24 anys a causa d'un tumor, no? Tot i aquesta joventut amb la qual va traspassar, va ser un personatge que va deixar, doncs,
empremta.
Molta, tant en el món de la política, de la reivindicació del món rabassaire, com del món literari, no? També, perquè s'han quedat les seves obres que, bueno, que estan editades i que es poden...
Doncs va esprimir la curta tant, vida que va tenir.
Exacte, va ser un personatge que, si no, imagina't, si amb 24 anys va fer tot això, doncs, si hagués tingut una llarga vida, doncs, podia haver fet moltes coses. Doncs va néixer... Jo vaig parlar una vegada d'ell com el rubinenc que va néixer a Valldoreix, no? Perquè, de fet, va fer la seva vida a Rubí, bàsicament, i, bueno, i per això el poble de Rubí, la població de Rubí, el va honorar posant el nom d'una plaça. Com ja he dit, el molí va desaparèixer l'any 62 i pràcticament no va quedar res. De fet, no queda res perquè fa uns anys es va desenvolupar sobre la superfície del molí i del seu entorn el que actualment és el polígon industrial de Can Calopa. Per tant, avui en dia, si anem allà, només trobarem...
Pensem que hi havia abans.
Pensem que hi havia abans, però el que trobarem, doncs, seran naus industrials.
Molt bé. I d'aquesta zona de Valldoreix, al límit amb Rubí...
Rubí i Castellbisbal, però està
i
tocant.
Papiol, sí,
està allà tocant.
Està tota la vora. Ens n'anem un altre cop al centre, a un altre dels centres de Valldoreix, al Mar Roig.
El Mar Roig, que com el seu prefix indica, diu mas. Un mas és una masoveria, no és una casa pairal. És la diferència entre can, que vol dir casa, i mas, que ve de masoveria. De fet, el Mar Roig és conegut ja des del segle XI. És una construcció que apareix en l'acta de consagració de Sant Cebrià de Colonga, de l'any 1047. Per tant, és un dels primers hàbitats de tota aquesta zona. Va ser conegut al llarg de la història, doncs, amb diversos noms, no? Com el Mas Noguera, Can Canals, possiblement vinculat en algun membre de la família del Castell de Canals, que està molt, molt, molt a prop. Bueno, tot això. El 1503 passa a ser propietari al monestir de Sant Cugat, que el compra. I estableix en allà un tal Amadeu Busquets, i per tant, durant un temps també hi existeix documentació al respecte, és conegut com Can Busquets, no Can Busquets que coneixem a la Floresta, actualment la Floresta, però que també va ser terme de Valldoreix, sinó Can Busquets de Canals. Més tard va tenir altres noms, i l'any 1743 va passar a formar part com a masoveria de la propietat de Can Montmany, el van comprar. Aquesta casa, quan va ser comprada per Francesc Oliver i Montmany, doncs, per erigir-se en propietari, va posar una placa, una pedra esculpida, amb epigràfica, amb una inscripció en la qual deia alguna cosa com això, no? Diu, n'era i no és estrany, 700 anys n'estava alçada, aquesta casa anomenada Mar Roig de Can Montmany, amenaçant ruïna, l'any 1763, un jove que son dueño és, reedificar-la va fer, que n'era i és, Francesc Oliver. Malauradament, juny de 1763. Malauradament, aquesta pedra no es conserva, no s'ha conservat, perquè hem de tenir en compte que aquesta casa va ser enderrocada el 1949. I, per tant, el que veiem actualment com el Mar Roig no té res a veure amb la casa antiga, amb el mas, sinó que precisament als anys 50, a principis dels anys 50, es va construir aquest edifici que sembla una masia o que té una imatge, ens pot donar una imatge de masia, sí, amb un escut que posa mar roig, però aquesta edificació es va fer amb un caire comercial, de tal manera que en les arcades inferiors es van fer un restaurant, una peixateria, una carnisseria, una verdureria, o sigui, diversos comerços amb els quals es va donar vida, sobretot especialment a l'estiu, perquè era quan hi havia molta gent, però també al llarg de l'any funcionaven aquests establiments comercials. I l'edifici es va inaugurar a principis dels anys 50. Per tant, el que veiem avui en dia no correspon al Mar Roig, tot i que tothom ho identifica com Mar Roig, perquè la masia, com ja he dit, va ser enderrocada el 1949. Aquesta dita, aquesta inscripció que hi havia, tenim coneixement d'ella perquè un dels darrers propietaris de Can Bord la va deixar, cada dia passava per allà, provenint de Rubí, la llegia cada dia i, per tant, aquesta cantinela se li va quedar i, per sort, va deixar testimoni de l'existència i de com el que deia, no? De fet, hi ha dues versions diferents, però són molt, molt, molt similars. Per tant, sabem d'un element epigràfic que potser estaria bé poder recuperar, en certa manera, encara que no sigui l'original, per deixar testimoni d'aquesta història que les pedres ens parlen d'això, de tota aquesta llarga història dels nostres masos.
Doncs el Mar Roig, que actualment el veiem com el veiem, amb aquestes arcades que ens comentava el Juanjo, i que resta a veure amb la història del que va ser el mas, que tot això és bastant més recent i més modern. Ens n'anem a Can Barba.
Can Barba és una masia també bastant desconeguda, perquè està també a la vessant, a la falda del Puig Madrona i camí de Can Domènec, per tant, també a l'altra punta, no? Era coneguda com Can Barba de Madrona, precisament per aquesta
ubicació
i dependència de la muntanya i de la parròquia de Santa Eulàlia. Anteriorment havia estat coneguda com Can Pi i està situada al camí que va cap a la masia de Can Domènec i també cap al Papiol. La majoria de la finca era del terme de Canals, però també hi havia una part de la finca que era parròquia de Santa Eulàlia del Papiol, fins que el 1823 va passar definitivament a la parròquia de Valldoreix. I el primer propietari amb el cognom Barba és en Guillem Barba des del segle XIII, i sembla ser que provenia aquest senyor de Can Barba de la Pedra Blanca, a Sant Julià de Tura, a la carretera que hi ha, una masia que està situada entre Matadepera i Sabadell, perquè ens situem a alguns. Alguns dels seus membres van ser alcaldes del municipi de Canals en diverses èpoques, i hi ha la particularitat que durant la Guerra del Francès, entre el 1808 i 1814, va ser saquejada per les tropes napoleòniques. O sigui, va patir els desastres de la guerra, no? De la guerra de les tropes franceses. I, com ja he dit abans, juntament amb Can Julià era una de les cases carlines, i això va fer que en Joan Barba, un dels seus fills de la casa, prengués part en algunes carlinades, en algunes de les guerres carlines del segle XIX, va anar amb alguna quadrilla d'alterats o de fascinerosos, com se'ls deia també, i va estar fent carlinades per la zona del Berguedà fins que va ser capturat. Va ser portat a la Ciutadella de Barcelona, empresonat, va ser visitat per l'alcalde de Canals, que precisament era un de Can Montmany, o sigui, imagina't, no? Però com a ciutadà del seu terme, doncs el va anar a visitar. Amb un trasllat es va escapar, va tornar a ser capturat i finalment va ser afusellat a les portes de l'Ermita de la Salut. Hi ha una història així una mica truculenta sobre aquest personatge, perquè l'any 73, quan es van fer les les obres de restauració de l'ermita i es va tirar tota l'ermita i es va deixar isolada l'església, va aparèixer una tomba d'un militar que estava remogut. És a dir, que el cos no estava jacent, sinó que havia intentat sortir de la caixa.
Que el van enterrar i no estava mort.
I sembla ser que és aquest personatge que el van afusellar, però no el van rematar, i va revifar a l'interior de la caixa. Per tant, una història una mica...
truculenta.
Truculenta, tràgica. Durant la Guerra Civil del 36 al 39, del 1936 al 39, la casa va ser confiscada, a la casa de Can Barba, i va ser un dipòsit d'armes i un polvorí. En el moment de la... de que l'exèrcit republicà reculava posicions i anava cap a l'exili, cap a França, perquè totes aquestes armes i el polvorí no caiguessin a mans de l'exèrcit franquista, doncs es va dinamitar. I, per tant, el que es queda avui dia de la masia original és molt poca cosa. No queda pràcticament res, queda un edifici, però que no té res a veure amb el que havia estat la masia, que era de planta basilical. Era una típica masia catalana de planta basilical. Tenia una capella, la capella dedicada a Sant Joaquim, i als anys 40 va ser també una masoveria d'una família de Rubí. Ja veus que tota aquesta banda de Valldoreix té molta relació amb Rubí. Va ser una granja de perdius, guatlles i faisans. I també van fabricar durant una època bales. Bales de pedra i aquestes coses. Pertany a la Companyia de Jesús, actualment, i els hi ve per herència del pare Jacint Alegre, el fundador del Cotolengo de Barcelona. El Cotolengo, el padre Alegre, doncs és el que va
fa temps
aportar...
que no sentia parlar del Cotolengo.
Els que tenim una certa edat, això, abans es parlava molt.
Sí.
Doncs aquest senyor va ser propietari de Can Barba i ho va donar a la Companyia de Jesús.
Ens queden unes quantes, eh? Encara anirem fent alguns minuts més a veure les que ens hi caben. Can Obac, què en podem dir?
Can Obac estava situada, està desapareguda, no existeix, però sí que queda en la toponímia del terme, i estava situada entre els torrents de Canals i dels de l'Ous. També va ser conegut com Can Massaguer dels Bessons, i també com Can Vilana, perquè el seu propietari va ser un canonge de Barcelona, de la catedral de Barcelona, que va ser propietari, que es deia Vilana, i després li va vendre un cotoner de Barcelona. I, finalment, al segle XIX, la va comprar un carnisser de Rubí, tot i que...
la història de Valldoreix està lligada íntimament a Rubí.
Està lligada a Rubí. Que la va comprar Baldomer Aguilera, que era carnisser Rubí, i la va dedicar a corrals per criar bestiar després per la carnisseria. I als anys 50 del segle XX, doncs, es va vendre amb una empresa industrial que la van derrocar, i bueno, s'ha de dir que dintre de la propietat va aparèixer als anys 90 del segle XX un jaciment romà, un fort romà i algunes estructures d'època romana, però això a posteriori, en el moment que es va fer part de les obres de l'autopista i de les entrades i sortides que hi ha en tota aquella zona.
Però allò ara hi és i
està tapat. Sí, les restes romanes estan tapades.
Molt bé. Can Canyelles.
Una altra masia desapareguda, de la qual sabem de la seva existència, però que ha desaparegut. Aquesta estava situada a uns 250 metres aproximadament de Can Montmany, de la masia de Can Montmany, i també va ser coneguda com Can Busquets al segle XVI. La família Canyelles, que eren els propietaris, tenien una filla, la Maria, que es va casar amb l'hereu de Can Montmany, i té una història molt curiosa, perquè era filla única i, per tant, ella era la pobilla de la casa i aportava aquesta casa a la propietat que s'ajuntava en Can Montmany. Durant el viatge de noces, que no van anar a Acapulco i aquestes coses, van anar a Barcelona de viatge de noces.
Ostres, que llarg el
sí,
viatge.
El marit, el fill de Can Montmany, doncs es va penedir d'una instrucció que havia donat, que era que perquè mai es perdés patrimoni i es dividís la finca de Can Montmany, mentre estaven de viatge de noces, s'enderroqués la casa de Can Canyelles. Quan estava a Barcelona, i bueno, suposo que molt enamorat o el que fos, va pensar, ostres, li donaré un disgust a la dona, a la Maria, no? I va donar la contraordre de no enderrocar-la, però la contraordre va arribar tard.
Ja m'ho
imaginava. Van ser molt eficients els treballadors de Can Montmany, i quan va arribar això a la instrucció, la casa ja estava enderrocada. De fet, es podien veure fins fa no gaire, i encara es pot veure dintre de l'actual finca de Can Montmany, restes d'aquesta casa.
Perdona, Juanjo, van continuar casats?
Van continuar casats, sí, sí. Van
tenir, que no fos motiu de divorci.
I van tenir
descendència. Bueno, a l'època tampoc no, tampoc no ho podrien
no,
haver fet, però...
Bueno, però sí, sí, sí. Suposo que el disgust el va tenir la Maria, evidentment, però això va ser sempre una premissa en els antics propietaris de Can Montmany d'anar adquirint propietats i mai dividir-les. De fet, amb el Mar Roig, que també el van comprar, no el van enderrocar, però van posar unes persones treballant-hi a costa d'ells, no? Rendint comptes i pagant. O sigui que... Però aquesta, clar, estava molt a prop de la casa, 250 metres, i per tant va prendre aquesta decisió.
Anem a la caseta de Maimó.
Era una masia, una masoveria, bueno, eren unes basses i formava part del terme de Canals, fins que l'any 1885 va passar a ser parròquia de Sant Pere de Rubí. Perquè hem de pensar que hi ha tota una sèrie de cases de l'antic Vall d'Oreix, que a finals del segle XIX va haver-hi una remodelació dels termes parroquials, i, per exemple, Canals Zamora de Rubí,
sí.
Doncs el que vulgui estudiar la genealogia dels Alsamora de Rubí, doncs haurà d'anar a l'arxiu parroquial de Vall d'Oreix, que és on hi ha tots els registres parroquials d'aquesta casa, al igual que la Torre de la Llebre i altres cases de l'actual Rubí, doncs que eren terme parroquial de Vall d'Oreix i tenien vinculació, ja sigui dintre del terme de Canals, alguna d'aquestes cases, però sobretot dintre del terme de Sant Cebrià de Vall d'Oreix.
Curiós, eh? Can Balasc.
Can Balasc. Can Balasc originàriament era una vila romana. S'han trobat algunes restes ceràmiques del segle II després de Crist, on estava ubicada. I era una casa, una de les cases que formaven part del terme del municipi de Canals i de la parròquia Sant Cebrià. No queden restes de la casa com a tal. Estava relativament a prop del Mar Roig, del Mas Fuster, i és una casa que va ser enderrocada l'any 1975. També s'han trobat en aquest indret restes de possibles tombes d'època medieval, però tot això és un jaciment arqueològic que està pendent que es treballi algun dia i es pugui excavar tota aquesta zona.
Uh-huh. Acabem amb Can Jardí?
Pues acabem amb Can Jardí. Can Jardí estava situada a la carretera de Molins de Rei, al quilòmetre 8,5, on hi ha més o menys avui en dia la benzinera de Can Jardí. Era municipi de Canals i parròquia Sant Cebrià, i era una masia molt important pel seu sistema de rec. Hem de pensar que estava tocant a la riera de Rubí, i l'aprofitament en rescloses de captació d'aigua per irrigar i tenir zones d'horta, això era molt, molt important, no? La qual li va permetre tenir molta horta i molts arbres fruiters, la seva importància sobretot en els arbres fruiters. Va ser una masoveria depenent de Can Domènec i de Can Jardí s'han de destacar algunes coses, com que va ser una de les primeres cases que va tenir telèfon, perquè es comunicaven des de Can Domènec a Can Jardí per una línia de telèfon interna. Tenien telèfon. No hi havia mòbils en aquella època, sinó que van instal·lar el seu propi telèfon de connexió entre la casa pairal de Can Domènec i la casa, la masoveria, que era Can Jardí. A més, aquesta casa té una història molt curiosa, i és que el Bartomeu Domènec, que era el propietari de Can Jardí, tenia vaques, era una vaqueria, i el 1850 decidí millorar el seu ramat, no? I comprar 25 vaques i un bou a Suïssa. Els anà a buscar...
Quina fama que tenen, eh?
I els va portar des de Suïssa a peu, les va ferrar perquè no es desgastessin, i amb aquestes ferradures va arribar fins aquí caminant, portant-les, no hi havia transport com avui en dia. Per tant, imagina't, anar a Suïssa a buscar 25 vaques i un bou.
Digue'ls ara que vagin a buscar vaques a Suïssa i vinguin fent el camí.
Sí, que déu-n'hi-do.
Mare meva. No va anar Can Julià, no?, a fer la revisió després de les ferradures?
No. Suposo que les van ferrar més d'un cop al camí.
Pobres. Mare meva. Va, això forma part de la història.
I tant.
Forma part de la història i està bé que ho recuperem de tant en tant. Per això ens acompanya al llarg d'aquesta temporada el Juanjo Cortés per explicar-nos tot això que té a veure amb la història de Vall-llobrega. Juanjo, fins a la propera.
Ens veiem.
Gràcies i bon dia.
A tu.